els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Ens agrada posar un ull també al mapa del món per analitzar doncs, aquesta actualitat internacional que ve molt cargada i intensa. I per això avui ens acompanya aquí l'Òscar Mateos, que és doctor en Relacions Internacionals i professor de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Òscar, què tal? Com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Ben tornat a la fabricació pròpia. Deixa'm, primer de tot, Òscar, que avui ho hem recordat també d'alguna manera amb, amb la gent de Verificat, que cada dilluns els truquem. Clar, 11M. Jo l'altre dia em deien 20 anys.
20 anys. És al·lucinant.
És que és al·lucinant del fatídic atemptat a Madrid, el pitjor atac jihadista a Europa, amb un balanç de víctimes molt dolorós, 192 persones que van perdre la vida i, clar, i unes 2.000 que van resultar ferides. Recordem aquest moment.
Vi que se me escapaba el tren y por inercia salí corriendo a montar. Y monté.
Al cerrarse las puertas, escuchamos un estruendo muy grande.
Nos caímos todos al suelo, empezó a salir humo. Como pude, me bajé del vagón. Miré hacia mi derecha y mi sorpresa fue que vi un vagón reventado.
Estoy en el arcén y el vagón que tengo a mi izquierda y en el que me acababa de bajar, explota.
Lo que pensé era salir de ahí.
Salir d'allí. El que estem escoltant de fons és el tràiler del documental 11M, disponible per ser a Netflix. Òscar, d'alguna... O sigui, més enllà de la polèmica sobre l'autoria, que ja n'hem parlat avui, quines diries tu que han estat justament no, les principals conseqüències d'aquells atemptats pel que fa al panorama internacional?
Pel que fa al panorama internacional, és difícil dir-ho perquè al final el que va succeir a Madrid estava inserit en un context molt determinat, post-11 de setembre, després de les intervencions militars dels Estats Units, a l'Afganistan i a l'Iraq, no? I en un context on el jihadisme, diguem, anava guanyant força. Després vindrien els atemptats de Londres i vindria Bataclan molts anys després, no? És a dir, era un context internacional on, diguem, el factor terrorisme internacional de tipus jihadista doncs, començava a jugar un paper molt, molt determinat. I fins a dia d'avui, el que passa que és veritat que en els últims anys potser doncs, aquest factor, tot i que en alguns territoris com a l'Àfrica subsahariana, per exemple, doncs sí que en algunes regions ha tingut no, doncs, una amplificació d'aquest fenomen. Estic pensant en el Shabab a Somàlia o estic pensant doncs, en algunes rèpliques del que podria ser, però amb unes característiques molt determinades i que no tenim temps de desenvolupar el Sahel, per exemple, que és una regió, la Unió Europea i França en particular estan intervenint des de fa molts anys amb molts problemes, però jo sobretot diria que va tenir una gran repercussió a efectes interns, a efectes estatals. És a dir, jo crec que és el punt d'inflexió, a més del drama que ha suposat, del que moltes famílies encara avui dia doncs, evidentment pateixen, una onada de polarització que crec que inaugurava una nova etapa política, una etapa política que continua fins a dia d'avui. És a dir, les ferides creades no, de desconfiança entre determinats partits polítics, entre també l'ús de la desinformació, que va ser un element important durant aquells dies, no, tal i com després s'ha sapigut i s'ha reconegut. No, doncs molts elements que, en el fons, continuen tenint una onada expansiva a la nostra política a dia d'avui, a la nostra realitat. I a nivell internacional, doncs, diguem, és un esdeveniment molt important que s'inserien en un context molt més complex. No?
Clar, és que fixa't tu, ara estava fent memòria i pensava, és que va ser, si no m'equivoco, Òscar, estem parlant de 20 anys enrere, a l'11M, a pocs dies d'eleccions, pot ser, a Espanya.
Faltaven 3 dies, si no m'equivoco.
3 dies, amb Aznar, sí. No?
No, Aznar ja no es presentava, es presentava Rajoy i es presentava un candidat que ningú donava, diguem, res per ell, que era José Luis Rodríguez Zapatero.
És correcte.
Però és veritat que unes enquestes que el Partit Popular tenia molt a favor... Molt a favor per guanyar, per revalidar la victòria, els atemptats van donar la volta perquè, d'alguna manera, van mobilitzar molt votant que segurament no pensava votar...
Sí.
I que va entendre que aquells atemptats tenien un vincle amb el que havia succeït un any abans amb la intervenció a l'Iraq o la societat espanyola s'havia, diguem, negat frontalment, no?, a que Espanya hi participés, i molta gent va votar en una clau també, no?, del que allò suposava, no?, i d'aquí que durant aquests 3 dies aquella polèmica, no?, on avui dia, en aquests dies, també estan sortint reportatges, no?, el govern encara, el president José María Aznar, també intentés obrir aquella segona via, que deia, no?, hi ha dues vies d'investigació obertes, sí. La d'ETA i la del jihadisme islàmic. El cas és que aquí es vivia una realitat molt anòmala, perquè The New York Times, Le Monde, tots els diaris internacionals, al cap d'una hora ja estaven dient que els atemptats tenien el segell de l'islamisme, és a dir, del jihadisme fonamentalista, no? I, per tant, en cap moment pràcticament van mirar a la via d'ETA. I aquí es va obrir la polèmica i amb aquest intent que es va percebre per part del govern d'estirar la possibilitat d'ETA per fer una lectura més en clau interna, perquè sabien que si hi havia una lectura més en clau del jihadisme, els hi podia passar una factura electoral relacionat amb la intervenció i amb el suport que Espanya va donar a la intervenció a l'Iraq un any abans, no?
Avui s'han organitzat actes per tot Espanya, recorda les víctimes i dels seus familiars. Òscar, l'amenaça jihadista continua sobrevolant a Europa?
A veure, és un tema molt complex, no? Perquè l'amenaça jihadista respon a molts factors molt complexos que a vegades s'intenten simplificar, que a resolució de conflictes i a l'anàlisi de conflictes intentem sempre posar elements contextuals que ajudin a entendre les arrels, no?, que moltes vegades tenen a veure amb factors vinculats a l'exclusió social de determinats col·lectius, que tenen a veure amb factors molt més complexos. S'acostuma a fer una anàlisi molt simplista d'allò que és el jihadisme. Sens dubte, continua sent un factor important a Europa, tot i que, efectivament, diguem, les repercussions post-11 de setembre, ja no només les de Madrid, sinó molt abans, van ser, diguem, una mirada molt més securitària de tots els estats europeus i occidentals, en general, cap a la política interna i cap a la política internacional. I això ha fet, moltes vegades, clar, sistematitzar molt més els instruments que es tenen per poder controlar fenòmens d'aquest tipus, la intel·ligència que d'alguna manera intenta preveure d'on poden venir els focus de problema en aquest sentit, i sens dubte, tot i que a vegades han desbordat, no?, les pròpies capacitats de molts estats per poder reaccionar davant d'això, el que hi ha hagut és una sistematització de molts d'aquests instruments. Continua sent una amenaça? Sí, però també hem de tenir en compte que quan ens posen sobre la taula les causes de mortalitat a Europa, per exemple, podríem veure com hi ha molts elements molt més preocupants que aquest. No? Segurament, tot i que és un tema preocupant i no cal relativitzar, s'ha sobredimensionat i, per tant, cal posar en un context també determinat, no?
Mira, ajuda'ns també a posar en context, perquè aprofitem que tenim l'Òscar Mateus avui al Fabricació, a l'Espai Mapamundi. L'Òscar és doctor en Relacions Internacionals i professor de Blanquerna. Una setmana més, de fet, cada setmana ens veiem obligats a continuar parlant del conflicte a Gaza. Òscar, no s'ha aconseguit l'alto al foc i comença el ramadà. Quina és l'última hora del conflicte, ara mateix? Quina és l'última notícia que, per exemple...
Segurament, heu seguit més aquí avui, no? Vaig seguint tot el que puc. Pràcticament l'actualitat internacional està molt ocupada per el que està succeint a Gaza, i la realitat és, en primer terme, a efectes humanitaris absolutament dramàtica. El que s'està vivint allà, les imatges ahir... les pròpies imatges proporcionades pel govern israelià d'alguns sectors de Gaza eren el d'una població famèlica que s'està morint de gana en una situació veritablement greu que algú comparava inclús amb el gueto de Varsovia a moments de la història molt fosca. El que està succeint és d'una gravetat extrema. Netanyahu ha dit que inclús no està disposat a fer una invasió i una ofensiva a Rafah malgrat els Estats Units de Biden es puguin oposar a un determinat moment, perquè Biden, doncs, evidentment, que és qui dona d'alguna manera una cobertura implícita i explícita amb armes i suport logístic a tot el que està passant, també suposo que comença a veure com una part del seu electorat més jove està qüestionant cada cop de manera més important el que està fent els Estats Units a Gaza. Pensem que a pocs mesos de les eleccions les manifestacions a molts indrets dels Estats Units són cada cop més importants, que inclús estan liderats per la pròpia comunitat i població jueva, i que el votant jove, sobretot de les ciutats, més urbà, és el que està posant en qüestionament tot això, i que les eleccions li aniran de molts pocs vots segurament a Biden, i per tant és un tema que segurament està erosionant la seva credibilitat, no?
Mira, ara que justament aprofundim ara també, tornarem a parlar de gas, ho intentarem, que se'ns tira el temps a sobre, no? Però és que ara tu apuntaves, no?, aquestes primàries dels Estats Units. Què se't passa pel cap, ara que tu deies, Biden, no?, que pot guanyar freca a freca amb Donald Trump? Imagina't si surt Donald Trump.
Home,
fins a quin punt, no?, sí, canvia geopolíticament tot el panorama ara mateix, centrant-se també en Gaza, en tot el que està passant?
L'escenari és molt volàtil i molt, molt impensable fa uns anys. Per tant, ja estem en una situació, diguem, molt impensable, no? Segurament, si guanya Trump, que així ho estan donant pràcticament gran part de les enquestes, diguem que això afegeix encara més incertesa i més disrupció. En el cas de Gaza, és evident, és a dir, més carta blanca per Netanyahu per poder portar a terme tot allò que té a veure amb la seva relació amb la població palestina. Per tant, quedaria més lluny un acord negociat o pressions d'algun tipus que permetessin una solució diferent a la que existeix ara mateix en aquesta part del món, no? Però, sens dubte, afegiria molta més disrupció. No parlem d'Orient Mitjà només. Recordem que Trump té un enorme efecte multiplicador i amplificador del seu missatge, diguem, a multitud d'indrets. Després de Trump van venir Bolsonaro, van venir molts dirigents que s'han sentit més empoderats i amb més força per tenir, aquest discurs, no?, una mica desafecta absolutament de tot, no? I a més, evidentment, afegiria molta més imprevisibilitat a aspectes que avui dia són importants: la relació amb Xina, la relació amb Iran, el tractat de no proliferació d'armes nuclears, és a dir, elements molt importants que amb Trump van anar a pitjor, malgrat la política exterior nord-americana és la que és, i ja sabem, no?, però, sens dubte, Trump el que afegiria és molt més desacomplexament en el tractament de coses que avui dia són molt sensibles i que ens situen en una conjuntura i en un escenari molt greu. A més, tenint en compte també la relació o la situació d'Europa amb la pròpia guerra d'Ucraïna, o la relació o la dependència que té Europa precisament en aquesta guerra, no?, respecte als Estats Units. És a dir, una situació molt complicada.
Deixa'm tornar un moment a Gaza, perquè recordem que Open Arms, per això et preguntava si tenies una última hora, no?, té a punt un vaixell amb unes 200 tonelades de menjar i ajuda humanitària a Gaza. Se sap si a aquesta hora ja ha sortit? Tens coneixement del port de Larnaca, a Xipre?
Sí que estava, a punt de...
A punt de sortir, sí. Però encara no...
Però no sé més, no tinc més informació al respecte. En tot cas, inclús els Estats Units, no?, han anunciat que construiran un port proper per poder també subministrar ajuda humanitària, no? La situació humanitària és d'una gravetat de caràcter històric del que estem vivint, i el silenci de molts dirigents en part també, no?, jo crec que ens aboca i ens explica per què en altres moments de la història hem tingut episodis tan foscos, no? Per què ha passat el que en determinats moments ens hem preguntat com pot ser
com
a humanitat,
sí.
Doncs succeís el que va succeir doncs, durant la Segona Guerra Mundial o durant altres moments. Estem, jo crec, en un moment, en una conjuntura d'un paral·lelisme similar. És a dir, estem parlant de més de 30.000 víctimes mortals en poc més de 140 dies i amb una realitat que està portant a l'extrem de la inanició, tal i com les agències humanitàries estan dient, a milers i milers de persones. Estem parlant de centenars de milers de desplaçats. La situació és d'una gravetat extrema, no? I, per tant, sí que és veritat que el silenci doncs, contribueix a una certa complicitat al que està succeint. No?
Òscar, deixem també aprofitar. Abans n'hem parlat una mica, però un altre país que en aquest cas, ara parlàvem dels Estats Units, a les primàries, però un altre país que ja han passat per les urnes, la seva població és Portugal, ha vençut la dreta per la mínima, amb un 18% de vots per l'extrema dreta. Quina lectura en fas, tu, d'aquests resultats en un país que, ho dèiem a l'inici del programa, que històricament doncs, havia aconseguit sobretot mantenir aquest pols no, dels radicalismes?
Sí, doncs que l'extrema dreta va guanyant espai, que això és una avançada importantíssima pel que succeirà d'aquí 3 mesos a les eleccions europees i que, sens dubte, és un element d'enorme preocupació pel conjunt de les institucions europees i pel conjunt del que pot passar al projecte europeu en els propers mesos. Un avenç substancial de l'extrema dreta a les institucions europees, al Parlament Europeu, d'aquí 3 mesos o menys, seria doncs, un cop molt dur en molts sentits, en la radicalització del discurs, en la relació amb qüestions molt fonamentals avui dia de política exterior i del paper que juga la Unió Europea, com és, evidentment, Ucraïna, la crisi climàtica, la situació a Gaza, no? És a dir, que afegeix no, doncs, molta més incertesa. En el fons, Portugal és un escenari més on l'extrema dreta doncs, té implantació i sembla doncs, que ha vingut per quedar-se. No? És veritat que la magnitud que ha tingut no, doncs, en aquest cas concret a Portugal o altres països encara és limitat, però en alguns altres països, com a Itàlia, ho hem vist, doncs, doncs, ha arribat fins i tot al poder. El que pugui succeir també a altres països com França o Alemanya és igualment o més preocupant no, en aquest sentit. Per tant, incertesa sobre incertesa.
Ja.
No?
Fixa't que ara també anava a preguntar per les eleccions d'aquest cap de setmana que vindran a Rússia, que també ho hem comentat amb el company Pau Mastí, però no sé si vols fer, si vols afegir alguna cosa, si és que es pot dir alguna cosa sobre aquestes eleccions.
Bé, en aquest cas no estem parlant d'un règim on les llibertats són molt limitades o l'oposició està perseguida, no? Tot allò que puguem dir o parlar d'eleccions lliures, no? El que fa ratificar el poder de Putin, no? En un context, doncs, també molt preocupant pel futur i del conjunt d'Europa, no?
Mira, deixem compartir amb tu també, Òscar, ara ens queden encara uns breus minuts, però llegia el diari ara, diria que és fa dos caps de setmana, que s'havia fet un estudi i es preguntava, i justament, mira, m'interessa també preguntar-te tu com a professor de Blanquerna, no? Als adolescents, o potser els més joves, no? Deixem de banda l'adolescència, però és que l'estudi destacava que no, si ara tu preguntes quan són, ara que parlaves de les pròximes eleccions europees, i un percentatge, però baixíssim, sabien quin dia era. Però desconeixem, no? Totalment. Tens aquesta percepció? No sé com ho viuen també els alumnes de Blanquerna.
Que Europa queda molt lluny. Vols dir o què?
Es confirma, no?
Segurament.
Perquè si tu ara, per exemple, no? Ja no parlo d'adolescents, surts al carrer no? I preguntes quan són les eleccions europees. Jo crec que poca gent t'ho sabrà dir.
A més, sempre normalment es fan coincidir sempre amb alguna altra data electoral perquè puguin tenir doncs, més participació, però en general estem parlant sempre d'una participació bastant baixa. Són de les eleccions no? que celebrem que tenen sempre doncs, una repercussió i una participació més baixa. Ara bé, Europa cada cop té més repercussió en el conjunt de les polítiques que afecten les nostres vides. És a dir, que és a partir d'una certa ingenuïtat de com funciona avui la política. Hi ha àmbits de la nostra vida, de la nostra societat.
Estan veient aquests dies la revolta pagesa.
Per exemple, la política agrícola, agrària, agrícola comú,
sí.
Fa anys, diguem, que és una competència que tenen les institucions europees. I no només això, podríem veure que en altres àmbits, doncs, Brussel·les i les seves institucions cada cop juguen un paper doncs, més important. Però és veritat que el conjunt d'aquest projecte, la idea de la identitat europea, continua sent doncs, una quimera en molts sentits. Hi ha qui diu no, que el que més ha fet per la identitat europea són els Erasmus, no? I al final és veritat que l'experiència d'Erasmus és on milers, milions de ciutadans i ciutadanes d'Europa han pogut experimentar allò que significa ser europeu, no? Però les institucions europees, malgrat tenen una enorme repercussió, continuen sent percebudes com llunyanes, segurament com ens molt burocràtics i com institucions que tenen poca repercussió. En canvi, el que allà es decideix és d'una importància molt considerable i, per tant, faríem bé no? tenir més consciència del que
tenir
suposa.
Tenir aquesta consciència, no? Perquè creus que continuem no? tan allunyats no? d'aquesta consciència i d'aquesta identitat europea, no?
Jo crec que perquè, al final, la política que afecta les... O sigui, o la realitat que afecta les nostres vides, la percepció és de que són coses més properes, que el conjunt no? de la dinàmica de la política que també, doncs, d'alguna manera discuteixen els mitjans de comunicació, té una clau molt més domèstica, no? Que no pas tan europea, i per tant això fa amplificar més no? doncs aquesta sensació de llunyania del que és europeu, no? Que en el fons és enormement important. No?
Per cert, eleccions europees 6 al 9 de juny, depèn de cada país, d'aquest 2024, eh?
Correcte, sí, estem a pocs mesos, no? De fet, el Parlament Europeu està començant ja a tancar, després de Setmana Santa, pràcticament, la seva activitat clourà i a partir ja del maig comença la campanya, no?
Òscar, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per parlar-nos del món aquí al Fabricació Pròpia. Hem comentat el món, com dèiem, amb Òscar Mateus, doctor en Relacions Internacionals i professor de Blanquerna. Que vagi molt bé, Òscar.
Igualment, gràcies.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.